Bon dia, com esteu?
Bon dia, de temps assolellat, cel clar, inici de dia fresc, però ràpidament la temperatura pujarà fins als 25 graus.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 12 d'abril del 2024. A Palafrugell ha sortit el sol fa justament 51 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 12 graus. Avui, matí fresc a primera hora, amb una temperatura mínima que rondarà entre els 8 i els 10 graus, però anirà pujant ràpidament gràcies a aquest temps assolellat amb un migdia i tarda càlids, quan el termòmetre sobrepassarà els 25 graus a l'interior de l'Empordà i a la costa es trobarà entre els 20 i els 22. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet per Ràdio Bisbal. I dit això, entrem en matèria perquè hem de destacar que Fuixa suspèn la llicència d'activitat del Mercadal, que havia de ser un centre d'acollida per menors no acompanyats. A més, en la plana de successos parlarem de Calonja perquè han detingut un home francès que estafava compatriotes amb tràmits falsos d'estrangeria. I també hem de destacar que han desmantellat un cultiu de marihuana amb 600 plantes en una nau industrial de Vulpellac i també n'han detingut a dues persones. Ho ampliarem tot a l'informatiu. A més, avui parlarem amb el tècnic de Medi Ambient i responsable del sistema de gestió ambiental dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, Marc Cama, sobre les diverses mesures d'estalvi que estan aplicant d'estalvi d'aigua que estan aplicant a l'Hospital de Palamós. I també parlarem amb el president de l'AMPA de l'Escola Vall Llobrega, l'Alexandre Belts, sobre una reivindicació que faran aquesta tarda a l'escola. Ho ampliarem tot en aquest informatiu. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot saludem en Ferran, bon dia.
Bon dia.
També tenim en Sergi, bon dia Sergi.
Bon dia, Dani, què tal?
I també tenim la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, Fuixa suspèn la llicència d'activitat del Mercadal, que havia de ser un centre d'acollida per menors no acompanyats. Així ho ha publicat el consistori en la seva pàgina web, on també s'explica que aquesta suspensió inclou activitats educatives en el temps de lliure, culturals de lleure o com centres d'acolliment de joves. I destaquen que és en tot l'àmbit municipal. Aquesta suspensió està previst que s'allargui durant un any i cal recordar que es volia instal·lar un centre d'acolliment de joves no acompanyats en aquest edifici que es troba situat a la plaça de l'església de Fuixa. En la plana de successos hem de destacar que detenen a Calonja un home francès que estafava compatriotes amb tràmits falsos d'estrangeria. A més, s'investiguen dues persones pels mateixos delictes d'estafa, falsedat de document públic i amenaces que haurien afectat com a mínim a 5 víctimes, tal com apuntava l'Agència Catalana de Notícies. I en plana de successos també hem de destacar que han desmantellat un cultiu de marihuana amb 600 plantes en una nau industrial de Vulpellac i han detingut a dues persones. A la nau, que també es feia servir com a vivenda, s'hi van trobar 75 focus, 75 transformadors, 17 ventiladors de paret, 5 extractors i 4 aparells d'aire condicionat. Els dos homes detinguts, de 30 i 35 anys, han estat acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Doncs veurem com acaba evolucionant també aquest cas. I ara viatgem fins a Palafrugell perquè s'està preparant la instal·lació de radars de velocitat en diversos carrers del poble. Ferran.
Així ho ha anunciat l'alcalde en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Juli Fernández assegura que volen aconseguir que els cotxes circulin més lentament, per exemple, al carrer de Torroella o a l'avinguda Pompeu Fabra. El projecte de posada en marxa d'aquests controladors condiciona també el radar de tram que es va anunciar per la carretera Vella.
I Junts a Sant Feliu de Guíxols demanarà més càmeres de seguretat pel polígon industrial per evitar més robatoris. És que la voluntat de la formació és que s'instal·lin aquestes càmeres de vigilància als accessos d'aquesta zona industrial. Des de l'equip de Junts expliquen que aquest no és el primer cop que ho demanen al govern municipal. I ara viatgem fins a Cruïlles perquè l'Ajuntament obrirà aquest dilluns el període per participar en la comunitat energètica local que s'està instal·lant al municipi. Què més en sabem, Carla?
Segons les bases publicades a l'apartat del web municipal, es reserven 5 quilowatts per a persones que estiguin en risc de pobresa energètica i disposin d'un informe de vulnerabilitat del Consell Comarcal del Baix Empordà.
I l'escola Nou Estil de Palafrugell guanya 6 guardons als Premis Orbe de Dansa Urbana. Ferran.
L'escola palafrugellenca ha triomfat als Premis Orbe de Dansa Urbana que s'han entregat aquest cap de setmana a Tarragona. El certamen és multidisciplinari i té cabuda tots els estils de dansa amb diferents modalitats i nivells. El seu objectiu és incentivar els centres de dansa i els seus alumnes.
I l'alcalde de Viana do Castelo, ciutat litoral portuguesa referent en economia blava, ha visitat Palamós. Carla.
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Antoni Batxiller, van rebre la delegació lusitana i els van mostrar les iniciatives que en aquest àmbit es treballen des del municipi.
I arriba el Festival Literari de Socarrel, que vol posar en valor l'escriptura dels pobles gironins que es troben a la Llera del Ter. Es tracta d'una proposta que vol unir la literatura amb l'arrelament al territori, centrada en els pobles de la part baixa del riu Ter. Hi haurà 11 actes, entre els quals en destaquen presentacions, xerrades o també itineraris literaris, entre molts d'altres. I comencem a parlar de la prèvia esportiva del cap de setmana, centrant-nos, com sempre, en el futbol i en l'important partit que el Palamós jugarà demà contra el Sants. Sergi.
El club baix empordanès ha endegat un cop més una crida als aficionats perquè assisteixin demà dissabte al municipal Palamós Costa Brava. La situació de l'equip necessita el suport de la grada després de perdre la setmana passada al camp del Sabadell B.
Doncs veurem si poden recuperar aquesta victòria. I encara en futbol, a la Lliga de Segona Catalana es disputa la jornada número 26. Repassem alguns dels partits que han de jugar els equips de la comarca en el grup de la categoria.
En aquesta jornada tindrem dos derbis comarcals. Per una banda, el que protagonitzaran el Bellcaire i el Palafrugell, i per l'altra, l'enfrontament entre el Torroella i el Calonge. Per últim, l'Atlètic Bisbalenc visitarà el camp del Cala Guidó.
I en bàsquet, l'equip de moda de la Lliga EVA visita la pista del Club Bàsquet Quart.
El Bisbal Bàsquet, que la setmana passada va certificar la primera plaça de la fase regular a la Lliga EVA guanyant el Mollet, jugarà demà dissabte a la pista del Club Bàsquet Quart.
I en hoquei patins, duel vital del Palafrugell a la pista del Lloret.
Els palafrugellencs visiten el feu del segon classificat de l'hoquei Lliga Plata. Empatats a punts amb l'Igualada a la tercera posició, els blanquinegres no poden fallar si volen mantenir les seves opcions.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, aquesta setmana el Girona té un difícil compromís al camp de l'Atlético de Madrid.
Els homes entrenats per Mitchell, que la setmana passada van aconseguir 3 importants punts contra el Betis, esperen aprofitar el cansament dels madrilenys després de l'exigent partit de Champions que van disputar aquest dimecres.
I el bàsquet Girona rebrà el Barça a Fontejau.
Els gironins encadenen una sèrie de partits negatius i esperen aprofitar el factor camp davant dels blaugranes. Catsicaris i els seus homes saben que el marge d'error és cada cop més mínim.
I l'Uni Girona també jugarà contra el Barça, en aquest cas com a visitant.
Les gironines visitaran la pista del Barça femení i esperen treure'n quelcom positiu després que la setmana passada guanyessin el Benvibre amb solvència.
Música. I més enllà del Baix Empordà, com sempre, passen coses, i és que hem de destacar que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea defensa anul·lar la decisió del Tribunal General de la Unió Europea del juliol del 2022, que va declarar inadmissible el recurs dels eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont i Toni Comín, pel rebuig inicial del Parlament Europeu a donar-los l'escó. En una opinió no vinculant, el lletrat considera que en la seva decisió el Tribunal General de la Unió Europea va fer cas omís a la sentència pel cas d'Oriol Junqueras, que reconeixia que tenien la condició d'eurodiputats des de l'elecció. Segons l'advocat general, amb la seva decisió de no donar-los l'escó el 2019, l'aleshores president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va posar en qüestió els resultats electorals oficialment proclamats. A les seves conclusions, l'advocat general defensa tant anul·lar la decisió del Tribunal General de la Unió Europea com de Tajani de negar-los l'escó el 2019. Així, el lletrat aposta per donar la raó a Puigdemont i a Comín en considerar que havien d'agafar l'escó des del primer moment només pel fet d'haver estat escollits com a eurodiputats. I també hem de destacar en esports que el tresorer de Luis Rubiales, Pedro Rocha, serà el nou president de la Federació Espanyola de Futbol a partir de la setmana que ve. El fins ara president interí és l'únic que ha arribat als 21 avals necessaris per poder-se presentar a les eleccions. De fet, els ha superat àmpliament, ja que n'ha acumulat més de 100. En canvi, no han passat el tall ni el periodista Carlos Herrera ni tampoc l'advocada Eva Parera. És a dir, que després de tot el rebombori de Luis Rubiales, de la seva inhabilitació i de les sospites de la suposada corrupció, l'opció continuista és la que ha acabat guanyant finalment. Doncs veurem com acaba impactant això en el futbol espanyol. I abans de continuar amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital i també a Ràdio Palafrugell, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
A les portes del cap de setmana, quin temps farà el Baix Empordà avui i els propers dies?
Ens esperen uns darrers dies de setmana dominats pel sol i temperatura més alta, especialment durant els migdies. Avui, doncs, ambient assolellat, matí fresc a primera hora amb temperatura mínima entre els 8 i 10 graus, però la temperatura pujarà ràpidament gràcies al temps assolellat, amb un migdia i tarda càlids, quan el termòmetre arribarà als més de 25 graus a l'interior del Baix Empordà i just a la costa entre els 20 i 22 graus. Pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge, predomini del sol i puja clarament la temperatura, tant la mínima com la màxima, amb valors que poden superar els 28 graus i acostar-se als 30 graus per primer cop aquest any a l'interior del Baix Empordà. A la costa superaran els càlids 25 graus, amb bon estat de la mar, tot i que si algú es vol banyar, s'haurà d'atrevir amb el mar que encara està fred i es troba voltant dels 14-15 graus.
Doncs qui sigui prou atrevit té l'oportunitat de banyar-se aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Albert, per aquest repàs de la previsió meteorològica per avui i aquest cap de setmana. Gràcies. I el comentari d'avui ens el porta la Neus Colomer.
Com a éssers socials que som, tots sentim la necessitat d'encaixar, de ser acceptats pels altres. I aquest fet no passa desapercebut per als especialistes en màrqueting, especialment en el món de la moda. El sector que imposa les normes estètiques més absurdes i canviants, mantenint en moviment la roda del consumisme. L'obsessió per tenir un cos que ha d'encaixar és una eina brutal de control i de fer diners. Hi ha moltes indústries que s'estan enriquint a costa de que vulguem modificar els nostres cossos constantment, la de la bellesa, l'alimentària, la farmacèutica... I aquesta pressió social s'exerceix encara amb més força sobre les dones. Observeu, si no, qualsevol pausa de publicitat llarga i veureu una successió d'anuncis dirigits a les dones. A recordar-nos que no hi ha cap part del nostre cos sense danys i que necessitem una restauració completa. Controlar males olors, contenir pèrdues de diferents líquids, eliminar el pèl, cuidar el cabell, amagar rugues, estries i sacsons, tot se'ns arruga i infla o cau. I amb l'arribada de les xarxes socials, la pressió no ha fet més que augmentar. L'algoritme no para d'ensenyar-nos imatges i vídeos de com hauríem de vestir-nos, maquillar-nos o menjar per ser dignes de l'anhelada acceptació social. L'altre dia llegia que ja tenim una nova síndrome, la cosmeticorèxia, una nova paraulota que s'han inventat per definir la dèria dels preadolescents per la cura de la pell. Ara trobem mainada de 12 anys estalviant els diners del berenar per comprar productes cosmètics per adults, per tal d'imitar les rutines de skincare que veuen a les xarxes. Amb aquest assetjament constant, no és d'estranyar que tots plegats ens sentim imperfectes, desfectuosos, jutjats i infeliços. I si ens afecta com a adults, com no ha d'afectar els més joves?
Doncs ja sabeu, estimeu-vos tal com sou i sobretot cuideu-vos sense arribar a aquests extrems. Moltíssimes gràcies, Neus Colomer, pel comentari d'avui. I quan passen pocs segons d'un quart de nou, comencem amb el repàs informatiu de les principals notícies del Baix Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de destacar que Foixà suspèn la llicència d'activitat del Mercadal que havia de ser un centre d'acollida per menors no acompanyats. Així ho ha publicat el consistori en la seva pàgina web, on també s'explica que aquesta suspensió inclou activitats educatives en el temps lliure, culturals, de lleure o com de centres d'acolliment de joves, en tot l'àmbit del terme municipal. Aquesta suspensió està prevista que s'allargui un any. Cal recordar que aquest centre s'hi volia instal·lar a una institució d'acolliment de joves no acompanyats. Cal recordar que aquest edifici al Mercadal està situat a la plaça de l'Església de Foixà. Aquest passat dilluns l'Ajuntament va celebrar un ple extraordinari on hi van assistir un centenar de veïns del municipi i tant el consistori com aquests veïns van mostrar-se d'acord en oposar-se a aquest projecte de convertir la casa de colònies en un centre de menors no acompanyats. Totes dues parts destacaven que Foixà no és un municipi adequat per acollir amb garanties aquests menors, ja que no té serveis suficients. Destacaven també que la casa no complia amb els requeriments necessaris perquè fos un centre de menors no acompanyats. El Bisbat, que és el propietari de la Casa del Mercadal, volia posar-la a disposició de la Generalitat per crear aquest centre de menors. Veurem com acaba tot això. I detenen a Calonge un home francès que estafava compatriotes amb tràmits falsos d'estrangeria. A més, s'investiguen dues persones més pels mateixos delictes d'estafa, falsedat de document públic i amenaces que haurien afectat com a mínim a 5 víctimes, tal com apunta l'Agència Catalana de Notícies. I és que la policia local de Calonge i la unitat canina de la policia local de Palafrugell van col·laborar amb la Policia Nacional en l'escorcoll del domicili d'aquest detingut. A aquest ciutadà francès li consten fins a 12 informes policials a França per la mateixa tipologia de delictes. La investigació va començar justament després que una ciutadana francesa denunciés que un ciutadà del seu país es publicitava a través de les xarxes socials com a gestor per tràmits d'estrangeria de ciutadans francòfons que volguessin establir-se a Espanya. El detingut, amb una molt bona fluïdesa verbal i posada en escena, donava també consells als ciutadans francesos sobre els costums espanyols o els centres comercials on anar, per exemple. Per les estafes, el detingut havia creat una suposada gestoria que en realitat no havia existit mai, falsejant al CIF la localització i les factures presentades. Falsificava documents d'estrangeria i fins i tot actes notarials. La policia va saber que tant el detingut com les investigades havien contractat préstecs i formalitzat societats mercantils a nom dels estafats utilitzant documentació falsa. Una de les víctimes denunciants que havia publicat en la mateixa xarxa social l'engany que havia patit va declarar en seu policial que durant una nit una persona vestida de negre empunyant una pistola els va advertir a crits que esborrés tots els vídeos que havia publicat o la seva família se'n penediria. El modus operandi d'aquest detingut era sempre el mateix i és que quan veia que algun dels estafats el volia avisar a la resta de compatriotes els amenaçava a través de la xarxa social en fer-los una visita no gaire agradable. Així, la Policia Nacional recomana que per tal d'evitar aquestes estafes sempre se sol·liciti el servei a professionals col·legiats. En cas de dubtes, poden demanar les referències als col·legis professionals d'advocats o gestors administratius. L'operació encara està oberta perquè pot ser que apareguin més víctimes. Veurem com acaba evolucionant també aquest cas. I també hem de destacar en la plana de successos que han desmantellat un cultiu de marihuana amb 600 plantes en una nau industrial a Vulpellac i han detingut a dues persones. A la nau, que també es feia servir com a vivenda, s'hi van trobar 75 focus, 75 transformadors, 17 ventiladors, entre d'altres. Els dos homes detinguts, de 30 i 35 anys, han estat acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Els Mossos van tenir constància d'aquest cultiu interior intensiu de marihuana en una nau del polígon industrial de Vulpellac. Davant les sospites, la unitat d'investigació va començar a fer les indagacions necessàries que van servir per constatar que la nau tenia un alt consum elèctric, que disposava de la instal·lació en el sostre d'aparells d'aire condicionat i que des de l'exterior s'apreciava una forta olor a marihuana. Els Mossos d'aquesta comissaria i els efectius de l'àrea regional de recursos operatius, després d'obtenir l'autorització judicial, van accedir al lloc el dia 9 d'abril, a primera hora del matí. La nau estava distribuïda en una planta baixa destinada al cultiu il·legal i en una primera planta que es feia servir com a habitatge. Comptava amb un lavabo, una habitació amb dos llits i una cuina. En aquell moment es van detenir un dels responsables de la plantació, mentre que el segon responsable el van detenir el mateix dia en un domicili de Castelldefels. A més, els Mossos van constatar amb la companyia elèctrica l'existència d'una connexió fraudulenta, motiu pel qual també se'ls va denunciar penalment com a presumptes autors d'un delicte de defraudació de fluid elèctric. El valor en el mercat il·lícit de la substància intervinguda, segons el preu establert per l'Oficina Nacional d'Estupefaents, seria de 64.657 euros i el valor de l'energia elèctrica defraudada ascendeix fins als 34.701. La investigació continua oberta i no es descarten fer més detencions. Els detinguts, un d'ells amb antecedents, han passat aquest dijous a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. Veurem també com acaba evolucionant aquest cas. I Palafrugell prepara la instal·lació de radars de velocitat als carrers del poble. Així ho ha anunciat l'alcalde en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Juli Fernández assegura que volen aconseguir que els cotxes circulin més lentament, per exemple, al carrer Torroella o a l'avinguda Pompeu Fabra. El projecte de posada en marxa d'aquests controladors condiciona també el radar de tram que es va anunciar per la carretera Vella. Què més en sabem, Ferran?
L'alcalde ha explicat que volen controlar la velocitat a diferents carrers que, per les seves característiques, faciliten que els cotxes i les motos vagin de pressa.
Que estem en un procés de licitació de tots els radars de Palafrugell. Pensem que, ja ho he dit alguna vegada aquí, posarem més radars a Palafrugell. Hi ha carrers, per exemple, que cal començar a controlar la velocitat, com pot ser el carrer Torroella. El carrer Torroella és un carrer que ens preocupa, el carrer Pompeu Fabra ens preocupa, la gent va molt, a molta velocitat. El tram que hi ha del, diguéssim, de la rotonda que va fins a la plaça Floreal, que és la baixada aquí i pujada del Mercadona, perquè s'entenguem.
El carrer de Torroella és el de sortida del poble des de la rotonda de la plaça del Sol a de les Benzineres a la zona industrial de la Fanga. L'avinguda Pompeu Fabra actua com a vial est del municipi i l'encercla de dalt a baix. I l'alcalde també fa referència al tram entre el Mercadona i l'escola Carrilet. Fernández assegura que en aquests trams cal evitar les velocitats exagerades.
La gent va a molta velocitat, per tant, hem d'entendre que els cotxes i les motocicletes són pel que són, no són per fer ratlles a dintre un poble.
En aquests moments s'està fent el contracte per licitar la instal·lació del radar, és a dir, l'elecció de quina empresa els proveirà i els activarà. Aquest procediment està fent que encara no s'hagi instal·lat l'anunciat radar de tram que haurà de controlar les velocitats al tram inicial de la carretera Vella.
I Junts demana més càmeres de seguretat al polígon de Sant Feliu de Guíxols per evitar més robatoris. La voluntat de la formació és que s'instal·lin aquestes càmeres de vigilància als accessos d'aquesta zona industrial. Des de l'equip de Junts expliquen que aquest no és el primer cop que demanen al govern municipal que s'instal·lin aquestes càmeres a la zona. Apunten que en les sessions plenàries de l'abril i l'agost del 2021 es va preguntar al govern per aquest mateix motiu. La resposta que van rebre, apunten, que va ser que s'instal·larien sistemes de vigilància que controlarien l'accés de vehicles en aquesta zona. Durant el 2022 es van contractar la col·locació de 16 punts de vigilància nous. Tot i això, el 9 d'agost de 2022, la Junta de Govern Local va arxivar el procediment sense portar a terme aquestes mesures. El portaveu de Junts, Toni Carrión, insta al consistori que cal actuar davant d'aquests robatoris que porten denunciant des del 2021. Per això han fet un prec al govern local i demanen que s'instal·lin aquestes càmeres de vigilància al polígon industrial Bujonis.
Des de Junts varen presentar al darrer ple un prec al govern de Tots per Sant Feliu i PSC instant a prioritzar de manera urgent la instal·lació de càmeres de vigilància als accessos del polígon industrial per tal de poder identificar els lladres i prevenir aquests robatoris que portem alertant des de l'any 2021.
I l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura encarrila la recta final per construir una comunitat energètica que doni servei als equipaments municipals i també a la ciutadania. Ja s'han instal·lat les plaques solars a la teulada de la sala de Cruïlles i en poc temps la ciutadania que compleixi amb els requisits podran aprofitar aquesta energia que se'n generi. La instal·lació abastirà entre 12 i 25 llars, tot i que es contempla ampliar el nombre de capacitat més endavant. Què més en sabem, Carla?
Segons les dades publicades a l'apartat del web municipal, es reserven 5 quilowatts per a persones que estiguin en risc de pobresa energètica i disposin d'un informe de vulnerabilitat del Consell Comarcal del Baix Empordà. La potència que en quedi es repartirà en 3 grups sempre que ho permeti la demanda, donant prioritat a residents als nuclis històrics que no puguin instal·lar plaques solars per les característiques de l'edifici. En aquest cas, l'energia es pot destinar a ús residencial o bé a activitats econòmiques. Les plaques solars també abastiran la mateixa sala de Cruïlles, l'escola Les Gavarres i el consistori. Per formar part d'aquesta comunitat local d'energia, cal que el domicili es trobi a menys de 2 quilòmetres de la instal·lació. El perímetre inclou Cruïlles, Sant Sadurní de l'Heura, el veïnat de Puigmentós i bona part del veïnat de Robioses. Monells, però, en queda fora. La quota anual de participació a la comunitat és de 67 euros per quilowatt i les llicències es concediran per 4 anys. Les sol·licituds es poden presentar a l'Ajuntament de Cruïlles del 15 d'abril al 3 de maig i, en cas que la demanda superi la potència disponible, es farà un sorteig. El projecte de la comunitat energètica tindrà un cost d'aproximadament 69.000 euros i és possible gràcies al suport de la Diputació de 36.000.
I l'Escola de Dansa Nou Estil de Palafrugell ha triomfat als Premis Orbe de Dansa Urbana que s'han entregat aquest cap de setmana a Tarragona. Els diferents grups que hi han participat i alumnes individuals han aconseguit 6 guardons, Ferran.
L'escola hi ha participat en 3 grups. L'infantil, anomenat Flow Kids, que han estat campiones en la seva categoria. El juvenil, de 13 a 16 anys, amb el grup Black Soul, que han aconseguit el tercer premi. I a la categoria absoluta, el grup de competició nacional City Goals, han quedat en segona posició i, a més, han aconseguit el premi al millor vestuari. Sumat a tot això, dues alumnes van aconseguir els premis individuals a la millor ballarina revelació. Són l'Isona, la categoria infantil, i la Lola, la categoria juvenil. Els Premis Orbe són un certamen multidisciplinari on tenen cabuda tots els estils de dansa, amb diferents modalitats i nivells. El seu objectiu és incentivar els centres de dansa i els seus alumnes.
Doncs des d'aquí volem felicitar aquests guanyadors, doncs, que van destacar en aquesta disciplina de ball. Moltes felicitats. I ara ens traslladem a Palamós, perquè l'alcalde de la ciutat portuguesa de Viana do Castelo, Luis Nobre, i diversos assessors de desenvolupament i economia del municipi van visitar aquest dimecres Palamós per conèixer de primera mà els projectes que s'impulsen en aquest municipi relacionats amb l'àmbit marí i nàutic i vinculats al patrimoni, la cultura, l'economia, la gastronomia o el medi ambient. La ciutat portuària de Viana do Castelo està situada al nord de Portugal i molt propera a Galícia i és un referent en economia blava. Què més en sabem, Carla?
Per potenciar aquest i altres aspectes, Viana do Castelo treballa per conèixer experiències i possibilitar l'intercanvi de coneixements amb altres ciutats litorals que comparteixen objectius. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Antoni Batxiller, van rebre la delegació lusitana i els van mostrar les iniciatives en aquest àmbit que es treballen des del municipi. La visita va començar amb un recorregut per un tram del camí de ronda que uneix el nucli urbà de Palamós amb el litoral, mostrant el projecte d'integració en l'entorn que s'ha de realitzar a tot el seu traçat i fins a la plaça del Castell. Posteriorment, també es van donar a conèixer projectes culturals o patrimonials com el Museu de la Pesca o bé l'Aula Gastronòmica de l'Espai del Peix. També es va visitar l'obrador de peix de la Confraria de Pescadors que gestiona l'Organització de Productors Pesquers de Palamós. Amb motiu de la visita a Palamós de l'alcalde de Viana do Castelo, també va consultar la presentació del projecte de l'Aula Blava, el vaixell escola que impulsa el Museu de la Pesca. La voluntat d'aquest projecte és construir una embarcació a Palamós que faci l'escola i complementi l'oferta del Museu de la Pesca i l'Espai del Peix. La seva construcció innovació, ara s'exemple el sector pesquer o la nàutica recreativa en la seva adaptació a la innovació i sostenibilitat, sent referent al tipus de materials de construcció i sistemes de propulsió emprats, marcant la línia dels dissenys de futures embarcacions que facin possible simultàniament la protecció i l'explotació del mar en benefici de les comunitats litorals.
I arriba el Festival Literari de Socarrel, que vol posar en valor l'escriptura dels pobles gironins a la Llera del Ter. Es tracta d'una proposta que vol unir la literatura amb l'arrelament al territori, centrada en els pobles de la part baixa del riu Ter. Hi haurà 11 actes, entre els quals en destaquen presentacions, xerrades o itineraris literaris, entre molts d'altres. La primera edició del certamen comptarà amb la presència d'autors lligats a les localitats on es faran aquestes activitats, concretament Cervià de Ter, Madremanya, Salrà, Flaçà i Sant Joan de Mollet, Gironès i La Pera. Concretament hi haurà autors com el poeta de Salrà, Francesc Prat, que serà l'encarregat de fer un itinerari literari pel casc antic del seu poble. També l'assagista Damià Verdera, que farà un recital al cementiri de Salrà. Altres autors que passaran per l'esdeveniment seran l'articulista Lluís Muntada, el traductor David Guixeres, la dramaturga i actriu Berta Prieto, el forense Narcís Verdalet fent parella amb la periodista Tura Soler, o les escriptores Carlota Gurt i Roser Bernet, que faran actes i presentacions en diferents espais dels diversos municipis. Una altra de les activitats destacades és la conversa sobre el procés d'escriptura i de creació que elaboraran Berta Prieto i Irene Posades en una casa noucentista de Salrà. A més, hi haurà una sessió de microbert amb el títol La Congostada al bar Nimer de Salrà. El festival també col·labora amb el segon certamen literari Cebes Parra, organitzat per la Pioixa de Bordils. Doncs celebrem que es faci aquest festival de literatura i que sigui també tan a prop i reivindicant també una mica el territori. I abans de passar a les dues entrevistes, fem un repàs a l'actualitat esportiva, i és que aquest cap de setmana el Palamós jugarà contra els Sants. El club baix-empordanès ha endegat un cop més una crida als aficionats perquè assisteixin demà dissabte al municipal de Palamós Costa Brava. La situació de l'equip necessita el suport de la grada després de perdre la setmana passada al camp del Sabadell B.
En aquesta jornada, els blau-i-grocs reben els Sants, que es troba classificat un punt per sobre a la Lliga Elit. Partit clau, doncs, enmig d'un clima preelectoral, ja que l'entitat palamosina ha anunciat aquesta setmana que s'obre el període d'eleccions per la presidència del club. El duel es jugarà demà a les 4 de la tarda a l'estadi del Palamós.
I encara en futbol, a la Lliga de Segona Catalana es disputa la jornada número 26 dels equips baix-empordanesos que competeixen en el grup 1 de la categoria. Comencem parlant d'un dels dos derbis comarcals que hi haurà. El Bellcaire rep el Palafrugell.
Un Bellcaire que ve de guanyar brillantment el camp de la Unió Esportiva La Jonquera, tot i que encara es troba en zona de descens, rebrà el Palafrugell. Els visitants es troben en caiguda lliure, malgrat que encara tenen marge de punts respecte a la part perillosa.
I l'altre derbi de la jornada serà el Torroella-Calonja.
Els torroellencs van perdre inesperadament la setmana passada al camp de l'Atlètic Bisbalenc i han perdut opcions de disputar-li la primera plaça al Juventus Lloret. Ara ja es troben a 5 punts, comptant que el Lloret té un partit menys. Per la seva banda, el Calonja arriba al derbi amb la moral reforçada després de guanyar la setmana passada a la Vidrarenca.
I acabem aquest repàs amb el desplaçament de l'Atlètic Bisbalenc al camp del Calaguidó.
Els de la Bisbal, que van guanyar el Torroella la setmana passada, aniran a Blanes amb intenció d'esgarrapar algun punt. Els locals són uns ens empatats a 34 punts amb el Palafrugell.
I en bàsquet, l'equip de moda de la Lliga EVA visita la pista del Club Bàsquet Quart. El Bisbal Bàsquet, que la setmana passada va certificar la primera plaça de la fase regular a la Lliga EVA guanyant el Mollet, jugarà demà dissabte a la pista del Club Bàsquet Quart.
Els locals són penúltims en només 4 partits guanyats, unes xifres que contrasten amb les de l'equip bisbalenc, que té 23 victòries i dues úniques derrotes. El partit, que es disputarà a les 7 de la tarda, correspon a l'última jornada de la fase regular.
I en hoquei patins, duel vital del Palafrugell a la pista del Lloret. Els palafrugellencs visiten el feu del segon classificat de l'hoquei Lliga Plata. Empatats a punts amb l'Igualada a la tercera posició, els blanquinegres no poden fallar si volen mantenir les seves opcions.
Serà difícil perquè el Lloret té 9 punts més que ells i perquè juga a casa, però cal impedir que l'Igualada els avanci a la taula. Recordem que els de l'Anoia visitaran la pista del Xum de Massanet. El Lloret Palafrugell es jugarà demà dissabte a 8:45 del vespre.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, aquesta setmana el Girona té un difícil compromís al camp de l'Atlético de Madrid. Els homes entrenats per Mitchell, que la setmana passada van aconseguir 3 importants punts contra el Betis, esperen aprofitar el cansament dels madrilenys després de l'exigent partit de Champions que van disputar aquest dimecres.
Els gironins continuen tercers i amb moltes opcions de classificar-se per disputar competicions europees l'any vinent. Tot i ser conscients de la dificultat del Metropolitano, és probable que es trobin un conjunt local esgotat després de l'intens partit de dimecres davant del Borussia de Dortmund.
I el bàsquet Girona rebrà el Barça a Fontejau. Els gironins encadenen una sèrie de partits negatius i esperen aprofitar el factor camp davant dels blaugranes. Katasiskis i els seus homes saben que el marge d'error és cada cop més mínim.
La derrota de la setmana passada a la pista del Tenerife ha agreujat la crisi d'un bàsquet Girona que necessita refer-se ràpidament. La permanència a l'ACB no està ni molt menys assegurada.
I l'Uni Girona també jugarà contra el Barça, en aquest cas com a visitant. Les gironines visitaran la pista del Barça femení i esperen treure'n quelcom positiu després que la setmana passada guanyessin el Benvibre amb solvència.
El Barça femení és quart per la cua i les jugadores entrenades per Roberto Íñiguez estan mentalitzades a defensar com sigui la quarta plaça actual. Recordem que l'Estudiantes es troba a només una victòria de les gironines.
L'Hospital de Palamós està implementant diverses mesures d'estalvi d'aigua en el context de sequera en el que ens trobem. Gran part d'aquestes mesures se centren en el càlcul, el manteniment i l'estalvi, a més de promoure la conscienciació. Per donar-nos alguns detalls més d'aquestes mesures que s'estan aplicant i el consum que genera des d'aquest hospital, ens visita el tècnic de Medi Ambient i responsable del sistema de gestió ambiental, en Marc Cama. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-te, quan parlem de consum, qui consumeix un hospital com el de Palamós?
Bé, doncs l'any passat vam consumir 27.000 metres cúbics d'aigua, que això serien 27 milions de litres. Són xifres bastant grans i al dia serien més o menys uns 75.000 litres al dia.
Això és una gran quantitat d'aigua, vull dir,
sí, bastant.
És bastant. És clar, partint d'aquí, d'aquest consum d'aigua que teníeu l'any passat, quan us vau plantejar, quan vau veure que era necessari limitar aquest consum i potser adoptar mesures que fossin més respectuoses, no? amb el temps que estem vivint? Parlàvem de la sequera, que ens està afectant sobretot en aquesta part de comarques gironines. Quin va ser el moment en què us plantegeu hem d'adoptar mesures per estalviar aigua?
Bé, per nosaltres és bàsic i imprescindible l'ús de l'aigua per desenvolupar l'activitat assistencial que tenim. Per això tenim en compte criteris d'estalvi de recursos naturals, com és l'aigua, i aquests compromisos els tenim ja reflexats en la nostra política ambiental del CIBE. Aquesta política fa més de 15 anys que la tenim, és a dir, que ja fa temps que fem mesures d'estalvi.
Vull dir que aquests 15 anys que les treballeu, però tot i així heu volgut estalviar més. Pels que encara no ho hagin vist del tot, quines mesures heu començat a aplicar a partir d'aquests últims mesos per intentar reduir encara més aquest consum d'aigua per part de l'hospital?
Bé, bueno, s'han fet diverses mesures, temes de afinar més bé el temes de manteniment, reduir, per exemple, en aquest any sí que hem reduït el 30% de la pressió de l'aigua i aquí hem vist que hem reduït bastant el consum. Nosaltres tenim, a l'hora de... O sigui, l'aigua que tenim d'entrada la tractem, fem un procés de descalcificació per protegir les nostres instal·lacions i també hem reduït una mica el tema de la descalcificació, que aquí també per la instal·lació potser no seria del tot correcte per temes de manteniment, però hem reduït aigua també. Després un altre Una altra millora que hem fet és l'optimització de la producció d'aigua de diàlisis. Per exemple, tenim una planta, la planta de diàlisis ens serveix per tractar l'aigua que necessitem ultra pura per als tractaments de diàlisis als nostres pacients, que és un punt molt important que tenim. I és un punt que tenim molt de consum d'aigua. Val?
Per tant, hi ha aquests punts, com per exemple quan parlem de diàlisis, on l'aigua és un element bastant important, no?, per atendre aquests pacients. Esclar, una de les altres problemàtiques quan parlem d'aigua és que ho estem veient en els municipis de la nostra comarca, és la conscienciació, i crec que és un tema important. També ho treballeu en aquestes mesures que esteu aplicant en aquests darrers mesos? És a dir, intenteu conscienciar els pacients que us visiten a que estalvin aquesta aigua? Vull dir, no sé si parlem de pacients de llarga estada o de pacients que passen per l'hospital. També feu aquesta tasca?
Sí, bueno, hem fet una petita prova pilot que ha sortit prou bé, i ara és sobre una senyalètica que hem ficat a prova amb uns banys, val? D'homes i dones, que està al costat de la cafeteria, i és un lloc que és bastant concurrent per, ja sigui per usuaris o professionals que treballem a l'hospital, i ho hem mesurat sense senyalètica, amb senyalètica i amb el canvi com a millora d'unes aixetes amb sensor d'infraroig per a l'hora de netejar-se les mans, es parin automàticament, i hem vist una millora. I, per tant, el que hem fet, que jo que sé, crec que a partir del final de mes o així ens començaran a posar, serà una cartelleria a tot l'hospital, ja sigui a tots els banys, que hi haurà, està format per a les descàrregues dels vàters, ens diu la quantitat d'aigua que fa servir per, a l'hora de prema un botó o un altre, perquè a totes les descàrregues tenim doble descàrrega per optimitzar l'aigua, i la gent no sap, per exemple, que un vàter pot consumir entre 6 i 8 o 10 litres.
Ostres!
Una cisterna. I el que volem conscienciar amb aquestes enganxines és que depèn de quina utilització, doncs que sàpiga que si l'acció que faci pot causar que es consumeixi més aigua o menys. Després, un altre cartell que volem fer també és que doncs a l'hora de netejar-se les mans apaguin l'aixeta quan a l'hora d'ensamonar-se. I també una cosa molt important és que sempre que un treballador o usuari vegi una fuita d'aigua, ja sigui en una aixeta o en un vàter, que tenim molts de punts i pot ser que n'hi hagi algun sempre, i és avisar el manteniment, ja sigui per evitar això, per evitar fuites.
Clar, vull dir, veig que, per exemple, aquestes petites mesures doncs ja han donat algun resultat per fomentar aquest estalvi, però la gent està responent bé a totes aquestes mesures? És a dir, a vegades quan limitem l'ús d'alguna cosa, en aquest cas l'aigua, les persones s'ho agafen a vegades una mica malament. No sé si la resposta entre els diferents treballadors, els pacients que us visiten, és bona, vull dir, s'ha fent notar?
Bueno, més que no prohibim res, és donar pràctiques i sentir comú. O sigui, si te neteja, si estàs netejant les mans, doncs tanca l'aixeta. O sigui, no implica que sigui una cosa molt important i un esforç molt gran que hagi de fer l'usuari o el professional. O sigui, no han tingut cap comentari en contra al respecte.
I clar, parlàvem de que fa uns 15 anys que des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà treballeu per promoure aquest estalvi d'aigua i per intentar ser una mica més sostenibles en aquest sentit. No sé si creieu que cada cop s'haurà de tenir una mirada més sostenible i també més respectuosa amb aquest medi ambient, i en un sector com el sanitari és possible aconseguir-ho, ser encara més sostenibles del que som ara?
Sí, bueno, en general, si parlem amb, per exemple, la petjada de carboni del sector de la salut, és una dada bastant bèstia. Bueno, el 4, o sigui, la petjada de carboni del sector de la salut seria un 4,4% de les emissions de l'efecte hivernacle. O sigui, si comparéssim com si fóssim un país, seríem el cinquè país més que emet més emissions de tot el món. A poc a poc anem fent coses però clar, és un sector pues, que tenim residus perillosos, que s'han detectat d'una manera i no podem... Bueno, si es tracta de la manera correcta, doncs, bueno, al final hi ha un impacte ambiental. El problema seria si no es tracta si no es gestiona d'una manera correcta, però per tot podem fer millores, ja sigui energètica, siguin els temes del consum d'aigua, temes, per exemple, energètics, hem canviat tota l'il·luminació a LED, s'intenta invertir en panells solars per tenir autoconsum, intentem que la gent que hi hagi una mobilitat sostenible, que puguin venir amb bicicleta, perquè vam fer un aparcament de bicis, ja siguin elèctriques o convencionals. També hem comprat un cotxe elèctric per desplaçar-se als treballadors de Porotel. Bueno, anem fent cosetes.
Vull dir, s'intenta compensar per una altra banda, no? Potser, vull dir, sí que és veritat que el sector sanitari és un sector que genera molts residus per la, podríem dir, complexitat de la tasca que s'ha de fer, és a dir, s'ha de treballar amb el cos humà i hi ha coses que no es poden reutilitzar, però intenteu compensar-ho, no? Doncs des d'aquesta vessant, no?
Sí. Tots els residus que es poden segregar com a reutilitzar per reciclar, ja ho fem, però el problema que tenim nosaltres és que tenim uns residus perillosos com de risc biològic o de risc químic, i ara, per exemple, fa un mes hem implantat una petita millora amb els contenidors de risc biològic de 60 litres, que abans eren d'un sol ús i es destruïen, i els que tenim ara seran reutilitzables. Mitjançant una bossa, aquest contenidor podrà ser reutilitzable. Per tant, l'impacte ambiental que generarà l'envàs d'aquest residu biològic serà més petit, diguem.
Uh-huh. I a part d'aquest, vull dir, hi ha algun altre projecte que estigueu treballant? Bueno, a part d'aquest i de tots els que hem parlat, hi ha algun altre projecte sostenible que estigueu implementant a poc a poc en el mateix hospital?
Ara el que estem molt castigats amb el tema d'això de l'aigua, uh-huh. i el que volem fer són les mesures de conscienciació. De moment han funcionat prou bé. El primer trimestre hem reduït un 6% segons factura de les aigües de Palamós. Això vol dir que són 400 metres cúbics d'aigua. I bueno, de moment fem això, entre altres coses, però el més important ens hem capficat amb això, amb el tema de l'aigua.
També és un tema
ja sortiran altres coses, també, però...
Sí, oi tant, sí. No, però també aquest, el tema de l'aigua és un tema que avui dia preocupa, i doncs, veient aquest petit estalvi que ja s'ha vist durant aquests primers mesos, doncs es veu que les mesures tenen almenys algun efecte en tot el consum que genera l'Hospital de Palamós. Donar-te les gràcies, Marc Ama, doncs, per aquests minuts al Supermatí aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat ha tingut diversos impactes en els projectes on s'hi havien de dur a terme diverses inversions. Un d'aquests projectes és l'Escola de Vall-llobrega, un centre que fa uns quants anys que espera la construcció d'aquest nou edifici. Per això, des de l'AMPA han decidit convocar una acció de protesta per avui divendres 12 d'abril. Per parlar-nos una mica més, doncs, d'aquesta acció, ens visita a el president de l'AMPA del centre, l'Alexandre Belts. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-te, quants anys fa aproximadament que aquesta escola demana tenir un nou edifici, un nou centre escolar?
Ui, la lluita ve de llarg, des de fa més de 10 anys, que ja hi havia de fet un projecte i s'havia licitat també, va haver-hi doncs al final l'empresa que no ho va fer, i això estem parlant de cap allà el 2011 o així, i després doncs durant tot aquest temps l'escola, que ja ha sigut una reivindicació des de fa molts anys, perquè portem uns 20 anys en barracons aquí a Vall d'Obrega, que eren provisionals, però doncs s'ha seguit des del principi doncs intentant lluitar per una escola ben feta, condicions, i això s'ha anat perpetuant, i ara hi havia hagut una altra possibilitat, però l'empresa finalment doncs també, que havia de fer, doncs també s'ha fet enrere i tornem una mica a la casella de sortida.
I a més aquesta inversió que estava inclosa en els pressupostos de la Generalitat, d'aquests pressupostos que finalment no s'han acabat aprovant, esclar, tot això impacta a l'escola. Quants barracons hi ha actualment en el centre? Perquè, esclar, estem parlant de que fa més de 10 anys que s'arrossega aquesta problemàtica i els nens entenc que encara estan en aquests barracons, no?
Sí, sí, clar, són els barracons prefabricats que s'utilitzen, que ja venien reciclats d'un altre centre, i estan, doncs, bé, doncs, el lloc aquí on després els nens i nenes de Vall d'Obrega que venen a l'escola doncs han d'utilitzar, no? Nosaltres sí que considerem que una part ja estava pressupostada i aprovada d'anterior,
sí.
I ara havia de venir la següent, perquè era com repartit en 2 anys. La licitació s'havia fet, però l'empresa que ho havia agafat no va voler assumir-ho, i després o va fer fallida o va haver un problema, però després hi va aparèixer una altra empresa que ho podia fer. Aquesta altra empresa va arribar fins a l'acte de replanteig, fins a l'últim moment, just abans de començar l'obra, i en l'últim moment va dir que no ho faria. I ara doncs nosaltres el que demanem al Departament d'Ensenyament de la Generalitat i Serveis Territorials és que no vadin, que vagin a la idea i que accelerin tots els tràmits al màxim possible perquè l'escola sigui una nova realitat. Ara el projecte d'escola no cal fer-lo, però com s'ha donat tot, i simplement el que s'ha de fer és tornar a licitar el més aviat possible, amb uns preus de mercat que surtin a compte també per les empreses que ho vulguin fer, que aquest ha estat en part el problema, i que no s'allargui més del compte.
Clar, estem parlant de que hi ha hagut, per exemple, un encariment de preus, de materials, podríem dir, després de la guerra d'Ucraïna, de diversos conflictes que han anat passant en els darrers anys, però és que, a més, vull dir, hi ha aquest canvi de govern que també us ha acabat afectant. Esclar, vull dir, ara tornarà a haver-hi eleccions i no serà fins després d'aquestes eleccions, no?, que podran començar a actuar envers l'escola, no?
No creiem que hagi de ser una cosa que depengui d'eleccions. Això ja està decidit i això s'ha de tirar endavant. Aquí el que cal és que la part administrativa que hi ha ara, doncs la cosa està presa, que tiri endavant i que no vadin, i que, perquè les obres ja arribaven tard, també havien d'haver començat el març de l'any passat, o l'abril, abans de l'estiu de l'any passat, havien de començar. I vam arribar un any més tard, que ha sigut quan l'empresa que ho volia fer o havia de fer, doncs no ha decidit no fer-ho, no? Per tant, també és culpa de no haver-ho tramitat tot més amb més agilitat. I ara és el que demanem, doncs, que s'expedien, i nosaltres aquí les famílies dels alumnes estem una mica indignades, o bastant indignades. Després l'escola també està cansada, porta molts anys lluitant i vol que hi hagi resultats d'una vegada, i de la mateixa manera doncs l'Ajuntament, que no pot oferir els seus ciutadans doncs una escola en condicions.
I, esclar, vull dir, arrel d'aquests sentiments, avui heu convocat aquesta acció de protesta, que m'ha sorprès, perquè normalment quan parlem d'una acció de protesta parlem de pancartes, de no ho sé, vull dir, sense anar més lluny, a Forallac van tallar la carretera amb els nens fa cosa de mig any, però vosaltres us heu decidit a fer aquesta altra acció de protesta, que no sé si ens en pots donar alguns detalls.
Sí, nosaltres vam fer una reunió amb l'AFA quan vam saber la notícia i per valorar què fèiem. Van sortir diferents opcions. Òbviament, tenim la carretera 71 molt a prop de l'escola i és una opció. A més, estem en una zona on hi ha molt moviment de cap de setmana, en podríem fer accions doncs, que realment condicionessin i que fossin un bon altaveu, però també creiem que no ens agrada estar enfadats, ens agrada reivindicar l'escola nova que fa temps que ens han promès d'una manera més lúdica, més festiva. Ens havien sortit altres propostes i en aquest cas vam decidir tirar endavant aquest joc de rol tipus com un Cluedo, que es titula On és l'escola promesa, i els nens de primer a sisè, no només de l'escola de Vall-llobrega, també poden venir de Palamós o d'altres municipis, doncs han de resoldre el misteri de per què no s'ha construït l'escola. I és una mica en joc, però sense perdre la part aquesta de denúncia de la situació que estem vivint i de reivindicació, no? I per tant, doncs, fer-ho públic, explicar-ho als mitjans de comunicació, que ho sàpiga tothom, que Vall-llobrega fa 20 anys que volem una escola nova i que no hi ha manera d'aconseguir-la i que volem que el Departament d'Ensenyament es posi les piles.
I, clar, parlant del Departament d'Ensenyament, els han dit alguna cosa després que passés, bueno, que no s'aprovessin els pressupostos i després també de que aquesta empresa que havia de construir la nova escola es fes enrere?
No, això va costar molt tenir la informació. Des de l'escola estaven patint sempre perquè veien que els terminis que havien dit doncs anaven passant i per tant doncs que semblava que podia fallar alguna cosa, però no rebien cap comunicació oficial, fins i tot demanant informació. Quan va passar que l'empresa va dir que no faria l'obra, doncs això va arribar a través de l'Ajuntament, però a l'escola, per exemple, no se'ls hi va comunicar res. Per tant, comunicativament també es volia doncs això, que hi sigui més a sobre, i al final és això que demanem, que en lloc de deixar passar les coses com si res, doncs que s'hi estigui i que sigui doncs un objectiu a assolir en un termini més curt.
I ara tornant una mica a l'acció de protesta que fareu avui, tinc entès que hi haurà dues sessions per les persones que vulguin venir, però a més comentàveu que volíeu continuar doncs reivindicant, no?, aquesta escola que no s'estarà construint en aquests moments. Hi haurà alguna altra acció reivindicativa? En fareu alguna més properament?
Sí, és molt probable. Avui fem aquesta, que són... Bueno, els nens s'han anat inscrivint de moment i després doncs hi haurà dos torns, una a les 4 i una a les 5 i mitja, que després doncs cada un doncs haurà de resoldre aquest cas. Això ho hem plantejat per infants. També va sortir la idea de poder fer el mateix tipus de joc doncs també amb persones adultes en algun moment. I havia sortit la idea de fer una acampada també de protesta, i també el de tallar la variant, i també doncs, bueno, hi havia altres propostes. Al final tot això són accions que nosaltres creiem que, conforme veiem com va actuant el departament, doncs ens anirem potser doncs augmentant la pressió i fent accions doncs potser més contundents i que puguin tenir més ressò, perquè nosaltres el que realment volem és que no deixin passar el temps i que es vagin tramitant totes les coses el més aviat possible, en lloc d'esperar-se la segona setmana, que ho facin des del primer dia.
I ja per acabar, per les persones que vulguin venir i formar part d'aquesta reivindicació, perquè has comentat que era obert a persones que no fossin de l'escola, com ho poden fer?
Bé, doncs, clar, ja els torns es van omplint també amb els grups, també s'ha de dir, que vinguin aviat, abans, i els grups dels nens han de ser de 3 a 6, i després doncs venen, hem posat un pagament de 5 euros per nen, que inclou una mica de berenar, també hi haurà servei de bar per les famílies que estiguin esperant mentre els infants doncs resolen els misteris, i res, doncs... Això, que vinguin una mica abans per poder-se inscriure i començar tots a l'hora, perquè això sí, les hores de començar en principi
es
respecten perquè tots comencen a l'hora.
Doncs deixem això apuntat per aquesta acció reivindicativa per aquesta nova escola de Vall-llobrega, que entenc que es farà a la mateixa zona de l'escola, no?
Sí, 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 és aquí al recinte de l'escola que ho fem.
Doncs moltíssimes gràcies, Alexandre Belts, per atendre'ns aquest matí, i doncs convidem els oients doncs a passar per aquesta acció reivindicativa però també una mica lúdica per fer aquesta acció de protesta pacífica. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos cobertura.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu. Salut. Bon dia.
Adéu.
Divendres i cap de setmana sota el predomini del temps assolellat. Avui amb matí fresc a primera hora, però ràpidament la temperatura pujarà i es poden superar els 25 graus. Tant dissabte com diumenge, sol, vent força encalmat, bon estat de la mar i temperatura més elevada, tant la mínima com la màxima, que pot acostar-se entre els 28 i 30 graus a l'interior del Baix Empordà.
Doncs, com dèiem, aprofiteu aquestes hores de sol, aprofiteu aquells que sigueu prou valents per posar-vos a les aigües del Baix Empordà i gaudiu de la platja, aquest solet que ens acompanyarà. Això sí, abrigueu-vos a la nit, que refresca una miqueta. Nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí de divendres 12 d'abril i us donem les gràcies aquí des de les redaccions de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell que fan aquest informatiu i també en emissió a Ràdio Bisbal. Ens tornem a trobar aquest cop de dilluns a les 8 del matí. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu, adéu.